El matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha una dita àrab que diu: qui no entén una simple mirada, és molt difícil que entengui una llarga explicació.
Amb Mònica Terribas.
Sàpigues, company, tu que ets conscient, que no tot és por, que no tot és plai, que no tot són crits i ràbies i cors, ni desig d'amor, ni amor compartit.
Què va passar una matinada de l'11 d'abril de 1993? Doncs que en Guillem Agulló i Salvador va ser assassinat a Montanejos, a l'Alts Millars, al País Valencià. Guillem Agulló era nedador, era antifeixista, era antiracista, era independentista i tenia 18 anys.
El meu fill els aparta tots i se queda cara al Cuevas a plantar-li cara, i és quan el rodejaren i n'hi hagué una brega, no ho pogués escapar i li pega la navalla al cor. El varen matar gent d'extrema dreta, i que eren cantant Cara al Sol i Viva Franco i Arriba a Espanya. Després de l'assassinat, una vega en terra, mort, i ahir s'ha enfonsat el món per a nosaltres.
Dels 5 individus que van ser jutjats per aquest crim, 4 van quedar absolts i van rebre indemnitzacions. I tan sols un va ser condemnat a 14 anys de presó, que en va complir 4. Aquest assassinat va sotregar i marcar una generació sencera de joves. 27 anys després, Guillem Agulló és un símbol de llibertat. 27 anys després, els seus pares, la seva família, continuen rebent amenaces.
Volia convidar a tota la dreta que no ha sigut capaç de donar-nos el condol a nosaltres, que se'l donen als pares dels assassins, perquè nosaltres tenim un fill mort que viurà per a sempre. Però ells, desgraciadament i segurament sense saber-ho, engendraren fa 20 o 22 anys i donaren vida a la mort.
L'escriptora Núria Cadenes acaba de publicar el llibre document Guillem a l'editorial Amsterdam. Es recompon els fets d'aquella nit, d'aquella matinada, d'aquell 11 d'abril del 1993, però també tot el que va passar després, a través dels atestats policials i judicials, els testimonis, les entrevistes amb la família, els articles periodístics d'aquells moments. Un llibre que vol fer memòria perquè no caigui a l'oblit, ni l'oblit, ni perdó.
Digues quines són les teues esperances, com hem après a viure en tantes batalles, que és el que encara es mou a seguir endavant avui, quan fa que vivim en les seues gàbies.
Núria Cadenes, molt bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
I gràcies per aquest llibre, perquè comentàvem amb la Marta Vives aquest matí que per aquelles persones que ens esteu sentint i que heu sentit a parlar molt de l'assassinat de Guillem Agulló i que sabeu que va passar això, però no sabeu exactament què va passar, o no sabeu exactament com va anar aquest judici, o no sabeu, parlem moltes vegades del Guillem, però no de la profunditat del drama que va representar aquest cas, segurament aquest és finalment el llibre, a part de la pel·lícula que s'està fent d'en Carles Marquès Barcet, no?
Sí, de tota manera, ja hi ha un llibre anterior,
sí,
també,
que és
el del Jaume Fuster, i jo espero que d'aquí 10 o 15 anys en surti un altre, perquè aquests fets s'han de continuar explicant cada vegada en el llenguatge del moment. I això és el que jo he procurat fer avui.
Aquests 27 anys que han passat no haurien estat el que ha estat en la memòria de molta gent. Quan diem ni oblit ni perdó és perquè segurament en Guillem Agulló Lozano i la Carme Salvador, que són els pares del Guillem Agulló, són els qui han permès que aquests 27 anys no caiguin en l'oblit, no?
Ells des del primer moment, ara heu posat aquell tall de veu esfereïdor i meravellós al mateix temps, sí, sí, de la Carme, que és la mare del Guillem, pocs dies després de l'assassinat, en aquella roda de premsa que van fer. Ells des de vell començament han denunciat que era un crim polític i no han parat de fer-ho durant tot aquest temps. Ara ja ho sabem. Ho sabíem abans i ho sabem ara, no? Però ara ja ho sap tothom. En aquell moment van esmerçar molts esforços per negar-ho, i ells no van parar mai de denunciar.
I encara reben amenaces ara, encara reben. No? Això,
aquesta és una de les coses que a mi més m'ha xocat i més m'ha impressionat a l'hora doncs, de submergir-me en la documentació, perquè jo el cas el coneixia, però clar, t'hi has de tornar a posar. I una de les coses que encara em costen d'assimilar és aquesta persecució, aquesta mala idea que han mantingut contra la família del Guillem Agulló, no? És a dir, allò, què més els hi heu de fer? No? Doncs no els han deixat respirar tranquils durant tot aquest temps. Però com que ells són una lliçó de vida en moltes coses, la mare, la Carme, una altra vegada, i això queda recollit en el llibre perquè els hi vaig fer una entrevista molt llarga, sí. I vaig anar transcrivint algunes de les seves paraules, la Carme explica que cada vegada que hi havia una pintada contra el Guillem o algun insult o alguna amenaça, diu, sempre hi havia algú que ho netejava. I cada vegada hi havia més gent que ho netejava. I jo crec que en aquesta petita mostra del que ha passat explica moltes més coses.
La lluita continua, és el projecte en el qual s'engloben un munt d'accions que tenen a veure amb el Guillem Agulló, que tenen a veure amb aquesta operació de que no caiguin l'oblit, conferències, el llibre de la Núria, concerts, una web on s'apleguen tots els crims d'odi entre el 1990 i el 2020, la pel·lícula que està, i de la que n'hem parlat aquí al matí a Catalunya Ràdio, que s'està rodant, Carlos Márquez Marcet, s'estrenarà el mes de setembre. L'objectiu és precisament això que deies, Núria, que en el llenguatge d'ara, els joves que ens estan escoltant, que tenen 18 anys, que reivindiquen les seves idees, el Guillem era un d'aquests nois, antiracista, indepe, senzillament pensava que no li podia arribar a passar això, no? Quan a vegades deia, hi he d'anar perquè he d'ajudar a tal persona, no? No era conscient que l'extrema dreta i un grup com el que el van assassinar podia aparèixer i senzillament ganivetar del cor i fora, no?
Clar, això no t'ho penses mai. De fet, l'assassinat del Guillem va ser un punt i a part molt atroç, però va ser un punt i a part per moltíssima gent al País Valencià i al conjunt dels països catalans. No? Va ser aquell perdre la innocència, aquell adonar-te fins a quin punt poden fer mal. I després, el següent pas va ser el que queda sintetitzat en una cançó d'Obrim Pas, que ells originàriament no la van fer, en aquest cas, però que la gent se la va fer seva, no? Que és aquell no estar sol, no tingues por. No? I es va haver-hi tota aquesta generació que va fer bandera del Guillem Agulló com a símbol de llibertat i de justícia i de futur, i va decidir que no callaven i que els carrers són nostres, no?
La veritat és que l'altre dia, parlant amb en Feliu Ventura, li parlàvem del teu llibre, del llibre de la Núria Cadenes, i deia que encara li fa dolor, que encara li provoca dolor llegir això, no? Perquè hi ha tota una generació que van agafar por, lògicament, després de l'assassinat, i també força. O sigui, les dues coses, no? I aquests dos sentiments allà dins, sí, barrejats i amb tota aquesta dificultat de gestionar-ho, no?
Exacte. Són tots dos sentiments al mateix temps. I això és una de les coses també que he intentat reflectir en el llibre, no? D'una banda, jo crec que hi ha la necessitat de tornar-ho a explicar, justament per la generació, també per la generació que ho va viure i que potser no té prou present, de vegades, no? Sí. Cal tornar-ho a dir. Per a les generacions que no ho van viure, hi ha molta gent d'ara que no hi era, en el 93, no? Que eren criatures. I també, fins i tot, per la gent que no sigui del nostre país, això, diguem-ne, una novel·la com aquesta, igual que la pel·lícula, i a més, té, jo crec, voluntat de transcendència, de permanència.
Exacte.
No? És que d'aquí un temps doncs, es pugui continuar llegint i coneguent el cas.
No? Judici, Núria, el judici que tu expliques també en el llibre, com un judici farsa. Recordàvem ara que 4 d'ells eren 5 els que van fer l'atac a Guillem Agulló, 4 d'ells van ser absolts, senzillament absolts, un d'ells va ser condemnat, que era Pedro Cuevas, conegut com el Ventosa, i va ser condemnat a 14 anys de presó, dels quals en va complir 4, no? Només.
Sí.
Aquell judici era necessari que hi hagués connivència, tot hi havia connivència mediàtica, les cròniques dels diaris, i això també ho expliques, el llenguatge que s'utilitzava per parlar d'aquest crim, doncs clarament posicionava, no?
Sí, en aquest cas, diguem-ne, he intentat explicar uns fets i posar-los també en el context, no? I el context del que succeïa als anys 80 i 90 concretament, no dic que no succeeixi ara, eh? Simplement això està centrat en aquella època, era aquest, era un context de permissivitat, d'impunitat envers la violència feixista i espanyolista i especialment el País Valencià, i això de connivència amb aquest colpeja els catalanistes que no et passarà res.
Ah, hi ha una frase de Núria Cadenes en aquest llibre que és: a València volaven les hòsties com a part del decorat. No? És allò... Amb aquesta frase sintetitzes el que es devia viure per part de qualsevol que fos.
Sí, qualsevol que els molestés, sí. Que fos diferent, tens això, tens la pell més fosca o més clara, o ets més alt o ets més baix, o parles català, o els cabells curts, els cabells llargs, el que sigui.
Sentim a la Betlem Agulló, la germana de Guillem Agulló.
Fa 25 anys que la nostra vida es va trontollar a cop de punyalada feixista. 25 anys on l'estat més ranci va mostrar la seua cara més perversa, en l'estafa d'un judici i en l'encobriment dels assassins. 25 anys on ens vam poder adonar dels veritables i perillosos mecanismes de l'Estat i d'un poder judicial al seu servei.
No estàs sol, no tingues por, ja ningú embrutarà el teu cos.
El Guillem no va ser, el Guillem Agulló no va ser l'únic assassinat. El desembre del 1993 van matar David Àngel Ribalta, conegut com en Davide, amic d'en Guillem. De fet, poc després de la seva mort va començar a rebre amenaces també en forma de pintades, no? O sigui que en Davide va seguir la mateixa sort, no?
Aquelles pintades, aquí en el llibre en reprodueixo dues. Una era: Davide, tu seràs el pròximo. I al final el van acabar matant. I n'hi havia també un altre en un estudiant de Castelló, que era Marc, tu seràs el pròxim. No? És a dir, poseu-hi el nom que vulgueu i tu seràs el pròxim. És a dir, assumint...
Que era un crim ideològic.
Exacte.
Assumint que allò no havia estat una baralla de carrer.
Exacte. I assumint i assenyalant possibles a futures víctimes. No? Aleshores, aquell context s'ha d'explicar, s'ha de conèixer, perquè no està resolt.
Però es va reaccionar socialment en aquell assassinat.
Sí. Sí, aquesta és també una de les coses que, encara que la història és tan dura, és tan difícil d'explicar, i per això jo també he intentat agafar-ne distància literària, no? Perquè diguem-ne, la realitat en aquest cas i en molts altres és més dura que la ficció, i aleshores paradoxalment jo he emprat la literatura per mostrar la realitat, no? I no volia diguem-ne, posar-m'hi jo i explicar les coses, sinó que les coses parlessin per elles.
Les províncies aquella vegada deien això, és el que deien, no? Quan parlaven del Guillem, parlaven com a skin radical, i quan parlava dels joves...
Estos jóvenes,
de Marcelenas. No?
Sí.
De Marcelenas.
Sí. I aleshores, tant en el moment d'explicar això, no? El paper de, en aquest cas, el diari Les Províncies, l'actuació o la no actuació de la policia espanyola, l'actuació en una determinada direcció de la justícia oximorònica espanyola... Això és els fets, doncs, simplement anar-los pam, 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 mostrant.
Explicant, no?
I també, de l'altra banda, anar mostrant que en realitat la societat valenciana no era això. Uh-huh. No era això. I que a mesura que tu expliques els fets, com que són tan nítids en aquest cas i en d'altres, doncs la societat reacciona. No? De fet, hi ha unes pàgines del llibre que a mi m'agraden especialment, i puc dir-ho perquè, bé, les he escrites jo d'alguna manera, però en realitat no són les meves paraules, perquè estan fetes de fragments de telegrames que van rebre la família després, mm-hmm, després de l'assassinat, no? Crec que són dues pàgines, he fet allí com un collage, i realment és bonic perquè veus gent tan diferent
que va reaccionar.
Exacte, i dient això no pot ser.
Però Núria, què hauria de passar a nivell institucional? Perquè realment abans parlàvem d'impunitat, parlàvem d'aquesta sensació, segurament quan parlem del cas de Guillem Agulló no serà la primera vegada que ho fem aquí al Matí de Catalunya Ràdio, ni hem fet racons de pensar, n'hem parlat d'aquesta qüestió. Perquè això, perquè ningú se n'oblidi que això va passar. Però a nivell institucional no hi hauria d'haver un reconeixement d'aquest cas? Perquè és un clarament un cas de crim ideològic. Ara després, el racó de pensar, avui parlarem amb Martí Domínguez,
sí.
Que estem molt contents que hagi rebut el Premi Òmnium, però realment...
Una gran novel·la, feta.
Sí, aquesta gran novel·la que intenta explicar-se com científics, intel·lectuals, gent de nivell és capaç d'ordir un assassinat sistemàtic d'una població, no? I intentar explicar-ho. Si aleshores als anys 80 no estaven preparats per assumir que s'estaven produint aquests assassinats, perquè la transició n'hi va haver molts d'assassinats, i no ens ho diem, no? Ara què hauria de passar, no? Perquè això, d'alguna manera, el jovent que està marcat per l'assassinat d'en Guillem Agulló, doncs sentís que, ostres, que ha servit d'alguna cosa, no?
De fet, jo penso que les institucions, en aquest cas, i en tots els casos, van a remolc de la societat. A remolc. No és només que en siguin un reflexe, sinó que actuen empeses per la societat, no? I val per això, i val per d'altres coses. I en aquest cas han començat a reaccionar justament forçades, empentades, tibades i obligades, que és el que ha de ser, per la societat. És a dir, igual com al començament negaven tota referència al cas, no?, amb aquella cosa de no m'hi vull embolicar, no m'hi vull embolicar, que és això que aconsegueixen, no?, quan aquestes campanyes de desprestigi acaben fent que la gent digui, ui, aquí, no, això no està clar, jo no m'hi fico.
Jo no m'hi fico.
Que això és gravíssima la reacció, eh? Doncs el que vull dir és que van passar d'això, ara, per exemple, les Corts Valencianes tenen un premi de reconeixement a la lluita contra els delictes d'odi que es diu Guillem Agulló. I això ho han fet per aquesta lluita constant durant 27 anys, tant de la família com de cada vegada més gent, no? Doncs és això. Si ara hi ha carrers i places als Països Catalans que duen el nom de Guillem Agulló, és per això, no? Vull dir, i si la memòria es manté viva i hi ha cançons i hi ha poemes i hi ha aquesta presència constant, és per això, no? Doncs la nostra tasca és aquesta, no? Clar, jo el que sé fer és escriure...
I això és fet, no? Ja. A veure, en Pedro Cuevas, conegut com el Ventosa, perquè si es negava el crim ideològic, que va ser condemnat a 14 anys de presó i que en va complir 4, quan va sortir de la presó, ell va seguir participant en grups nazis. El 2007 va ser candidat del partit d'extrema dreta Aliança Nacional en el número 4 per Xiva. El 2005, dos anys abans de presentar-se aquestes eleccions, Pedro Cuevas va ser detingut per l'anomenada Operació Panzer, que va desmantellar una presumpta xarxa neonazi. És a dir, ell després va tenir un historial i a casa seva es van trobar molta simbologia nazi. Per tant, era un cas claríssim aquest, no?, d'aquest grup.
Clar, era un cas claríssim que no van voler investigar. O sigui, que no van permetre, que aquesta és la qüestió, és a dir, més enllà de l'individu aquest concret, la qüestió és que en el judici no van permetre en cap moment que sortissin que es presentessin les proves de la ideologia feixista dels assassins, no? I van negar-ho sistemàticament. I una altra de les qüestions greus és que després de la tarda de l'operació Panzer va haver aquestes detencions, els hi van confiscar fins i tot un bazooka,
sí.
Armes de tota mena, busts del Hitler, el que tu vulguis, ho tenien allà, no? Doncs no només els van absoldre, sinó que a l'hora del judici, casualitat, curiositat, atzar, la Guàrdia Civil va dir que aquelles armes no les podien mostrar perquè, per error, han quedat destruïdes, no? Les tenen en custòdia i, per error, algú les destrueix, per tant, desapareix la prova, i a més, després els indemnitzen perquè no els han pogut tornar en allò, no? Ells van reclamar que els hi tornessin les esbàstiques, no?, i tota la parafernàlia nazi que tenien, perquè és propietat, no?, i els hi van haver de tornar, i el que no els hi van poder tornar perquè
els van indemnitzar.
Els van indemnitzar. Vull dir, això, més que de l'individu aquest, parla del sistema,
sí.
Parla de l'estat espanyol i del gravíssim problema que té l'estat espanyol, del qual espero que nosaltres aviat ens en puguem desempallegar, un problema constitutiu, no?
Núria Cadenes, autora de Guillem, ha publicat a Amsterdam. Gràcies per venir fins aquí. Ara el Racó de Pensar, no deixarem de pensar sobre el feixisme i sobre tot, tot el que en el fons està, en el rerefons de l'assassinat de Guillem Agulló. Gràcies per...
Gràcies a vosaltres.
Fer-nos memòria.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. BSN Clàssics presenta Els nens cantaires de Viena. El cor infantil més famós del món arriba a Barcelona amb l'espectacle Mediterrània, un concert per tota la família el dissabte 22 de febrer.